de Fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels Focolars. Molt bona nit, amics i amigues d'En Clau de Fraternitat.
Bona nit, Amparo. Bona nit, amigues i amics oients. Què tal? Com esteu? Esperem que bé, ja som divendres al vespre, després d'una setmana laboral i a les portes del cap de setmana, naturalment. Bueno, potser una miqueta cansats, però el que nosaltres voldríem, justament, amb el nostre programa també, és que sigui una cosa lleugera, una cosa, en el bon sentit de la paraula, una cosa amable, una cosa distensiva, en definitiva, una estona en clau de fraternitat.
I avui estrenem nosaltres el mes de novembre, i això significa que a l'últim minut del programa coneixerem la paraula de vida d'aquest mes.
Sí, però això serà al final del programa. En canvi, ara, per començar, volem escoltar la reflexió de l'Antoni, de l'Antoni Pedregosa, que, com sempre, ens l'ofereix des del cap i amb el cor.
Endavant, Toni. Amb el cap i des del cor.
Amigues i amics, molt bona nit. Sempre, sempre al voltant nostre hi ha un col·lectiu de persones que, pel que sigui, s'ho passa malament. Malalts, pobres, empresonats, emigrants sense papers, refugiats, pidolaires, gent dormint al carrer, persones grans, limitades, que viuen soles. I des del món benestant sembla com si es mirés aquesta realitat amb una certa indiferència. Però afortunadament, veiem persones, institucions, moviments que voluntàriament es posen al costat de tots aquells que necessiten el caliu d'una paraula, d'una abraçada, d'una ajuda. Veiem tantes formes de vulnerabilitat, pobresa econòmica, malaltia, ancianitat, solitud, falta de seguretat, aquells que fugen del perill de la guerra, els refugiats. Fa uns mesos vam tenir el testimoni de dues germanes, de 27 i 25 anys, refugiades de Síria, les germanes Chamichian, que, explicant la seva experiència, et posen davant d'una tragèdia brutal. Deien que la major part d'ells ho ha perdut tot. Casa, propietats, vides de persones estimades, porten a sobre una tensió emocional enorme. Però una d'elles deia, i va comentar una cosa que l'hauríem de tenir molt present i amb compte, deia, quan et reben amb un somriure i una abraçada i et saluden pel teu nom, s'esborren moltes de les angúnies que portem a sobre. Aquestes paraules ens posen de manifest una cosa que l'hauríem de tenir molt present, i és que la importància que té l'acollida. És important que l'acollir, el nostre gest, la nostra cara apunti un somriure, perquè és un gest que facilita les ganes de voler-nos entendre, perquè ofereix sinceritat i confiança, i al mateix temps genera reciprocitat. I ens podem preguntar, i nosaltres com acollim? És important que el nostre gest sigui com una porta oberta que faciliti aquest moment sagrat, que és la trobada amb l'altre. Amigues i amics, bona nit, endavant Amparo, endavant Lluís.
Avui tenim dos convidats, Maria Teresa, la Maria Teresa i l'Enric. Bona nit.
Bona nit.
Molt bona nit.
Bona nit a tots dos, Maria Teresa, Enric. Gràcies d'haver vingut. I justament amb vosaltres volem parlar avui d'altres dues persones que van viure fa molts anys, tants com 400. Es diuen en un moment, però són molts. Ens agradaria fer una mena d'identity kit, com es diu ara, no? D'aquestes persones, per fer-les més properes, per conèixer-les una miqueta més. Ens voleu ajudar vosaltres, Maria Teresa i Enric? Sí?
Molt.
Doncs endavant.
Doncs mira, farem un joc de preguntes i respostes. Maria Teresa, el nom d'ell?
Vicenç.
El nom d'ella?
Lluïsa.
Quan va néixer Vicenç?
El 1581.
I Lluïsa, quan va néixer?
Un poc després, el 1591.
Una ciutat relacionada amb Vicenç.
Berçó.
I una ciutat relacionada amb Lluïsa?
Seria París.
Quina és la professió d'ell?
Sacerdot.
La professió d'ella?
Simplificant, mestressa de casa.
Una frase de Vicenç.
L'amor, l'estimació, és creativa fins a l'infinit.
I ara, una frase de Lluïsa.
Tingueu gran cuidado del servei als més pobres.
Molt bé.
Magnífic.
Gràcies, gràcies d'aquesta mena de joc, d'avaluació que us hem fet també.
Bueno, però
veure.
Bueno, volem parlar avui, per tant, estimats oients. Jo no sé si ho heu captat, ho heu intuït, de qui estem parlant.
Sí, ens estem referint a Vicenç de Paül i a Lluïsa de Marillac. I, per tant, als 400 anys del carisma vicencià que celebrem enguany, no?, 2017. I, per tant, això, ells seran els protagonistes i a través de la Maria Teresa i l'Enric els coneixerem una mica més, no?
Sí, justament, i en parlem d'ells i del seu carisma, això mateix, amb la Maria Teresa, que resideix a Sant Andreu de la Barca, és així? No.
No.
Tu no.
A Barcelona.
Tu acompanya, tu a Barcelona. I el pare Enric Lagarda viu on?
Aquí mateix, a Barcelona.
A Barcelona.
A casa que tenim aquí, al carrer Provença.
Carrer Provença de Montaner...
Per ahí, exacte.
Per ahí, no?
A l'Hospital Clínic.
Molt bé, molt bé.
Aleshores, com dèiem, en aquest 2017 s'esdevenen 400 anys de la Fundació de Sant Vicenç de Paül, no? Al llarg d'aquests 4 segles han pres vida moltes expressions del carisma vicencià, no sé si ho diem bé així, que d'alguna manera es poden resumir en les idees de la caritat i la missió, no? Però jo crec que convé que comencem pel principi. Què va passar ara fa 400 anys, l'any 1617, a França? No sé qui vol començar una miqueta.
Pues bé, si vol, jo començaré en este recordatori ja, no? Fa molts anys, però la veritat ho tenim molt present. Perquè hagueren, ja que han fet aquest joc de paraules, també farem un joc de paraules geogràfic. I són dos jocs de França molt importants per l'origen del nostre carisma. El primer seria un poble anomenat Folleville. En aquest poble, Sant Vicenç de Paül va tenir, podríem dir així, una forta experiència molt relacionada en la missió, en l'evangelització. Ell, per diferents circumstàncies, no podem recordar tota la seva vida, veritat, però per diferents circumstàncies va ser, d'alguna manera, el preceptor i d'alguna manera, el capellà d'una important família de França, els Gondí. I en un dels pobles on ells tenien residència, a Folleville, ell va tenir contacte amb un pagès que passava per ser molt bona persona, molt acceptat per tots, i per mig d'una confessió que ell va fer i que després ell també va, d'alguna manera, pues, parlar públicament, va dir que aquella confessió havia sigut molt important per ell i Sant Vicenç de Paül es va donar en aquesta experiència de que si aquesta persona que havia sigut tan propera, tan, d'alguna manera, tan acceptada, tan bona per, entre les persones no? que coneixien, tenia tanta necessitat d'acompanyament espiritual, del sagrament, diu, què no passaria, diguem, en el seu temps, no? La qüestió és que d'aquell moment va sorgir una iniciativa per mig d'una predicació, d'un moviment molt gran de les persones que vivien al voltant de Folleville, de confessió, d'atenció espiritual, que Sant Vicenç va, d'alguna manera, veure com la necessitat dels pobres que vivien al camp d'una atenció religiosa més forta, més específica. I d'ahir, pues, sigui aquesta primera experiència, no, de Folleville. I després, el mateix any, 1617, Sant Vicenç de Paül va assumir per iniciativa pròpia una altra parròquia a un altre poble de França, Châtillon. En aquest poble, que havia estat molt maltractat per les guerres d'aquell temps, ell pues, va començar una reforma de la parròquia molt forta, que havia quedat molt, no només afectada físicament, sinó també en la pastoral parroquial, no? En tota l'organització, els altres capellans que havien treballat allà. I, sobretot, va tenir una experiència especial en l'atenció als més pobres. Degut a una necessitat d'una família necessitada, ell va demanar ajut i les persones espontàniament començaren a col·laborar, però sigui una atenció de vegades tan puntual, però que no se continuava en el temps, que ell va veure que se necessitava algo més. I va començar precisament una de les obres que perdurarien fins a l'actualitat, el que s'anomenaven les cofradies de la caritat. Aquestes cofradies de la caritat, per mig d'un estatut, sigueren el primer, diguem, iniciativa de caritat, diguem, per dir-ho així, més organitzada que Sant Vicenç va tenir. I serien aquestes dues iniciatives les que estan a l'arrel, no?, del nostre carisma en aquell temps.
Molt bé. O sigui que a partir d'aquell moment es va organitzar la caritat, diguem així, i ara parlem una mica també d'aquesta figura femenina tan important lligada estretament al carisma vicencià. Naturalment parlem de Lluïsa de Marillac. Podríem saber quin és el lligam amb Sant Vicenç de Paül? Es coneixien o com va anar això? I com van néixer les filles de la caritat, en definitiva?
Doncs Lluïsa de Marillac va ser una nena que mai va conèixer la seva mare. El cas és que Lluïsa de Marillac neix en el segle XVII a França i al segle XVII, socialment, culturalment, la dona es pensava que no era capaç ni de fer un projecte personal de vida, ni de gestionar-lo, ni d'autoprotegir-se. Que tenia que estar protegida pels murs d'un convent o bé per un home al matrimoni. Lluïsa, com totes les dones i tots els homes del seu temps, cristians catòlics, doncs és una dona que s'aconsella amb un sacerdot. I quan aquest marxa lluny, doncs demana amb qui pot continuar fent-la un acompanyament. I aleshores li suggereix a aquest sacerdot que marxa doncs que busqui a Vicenç de Paül. Es troben cap a l'any 1624-25 i es cauen molt malament l'un a l'altre.
I això mira per on.
Sí. I aleshores, evidentment, a Vicenç de Paül li sembla que Lluïsa de Marillac és una dona que està molt preocupada per ella i molt egocèntrica, i a Lluïsa de Marillac, Vicenç de Paül, li sembla que és un sacerdot molt preocupat pels pobres, però molt poc per com estan les ànimes de la gent. El cas és que ell se n'adona que té davant una dona molt intel·ligent i un bon dia li diu, perquè ja és vídua, viu sola, té un fill, i aleshores li diu, Vicenç de Paül li suggereix, per què no se'n va a visitar, i aleshores li diu, la cofreria de Villepré. I quan arribi a aquesta cofreria, si vostè veu que funcionen bé, els felicita. Si vostè veu que han de fer alguns, si els hi ha de fer algun suggeriment, els hi fa, perquè funcionin més i funcionin millor. I realment, Lluïsa de Marillac, en la visita a aquesta cofreria i a les altres, el que realment va fer va ser la mateixa experiència de Vicenç de Paül, comprovar que l'Església havia abandonat els més pobres i desfavorits, els més fràgils socials, i comprovar que les persones moltes vegades pateixen no perquè no hi hagi persones que vulguin ajudar, sinó perquè no se les ha organitzat.
Per això de aquesta incidència en la caritat organitzada, no? I amb el temps, no?, d'aquestes arrels que heu explicat també, actualment ja com hem llegit, no?, 200 branques i presents en 156 països, tot lligat pel mateix carisma, però amb una gran diversitat, no? La Congregació de la Missió, les Filles de la Caritat, la Societat de Sant Vicenç de Paül... En fi, no, com s'explica aquesta gran pluralitat i diversitat d'expressions del carisma vicencià?
Moltes branques d'un mateix arbre, moltes branques.
Sí,
no?
Doncs des del mateix carisma. Vicenç de Paül, en una època on també a nivell catòlic es considerava els laics com un afegitor i que no eren significatius en l'Església, Vicenç de Paül va creure en ells, sempre va treballar amb col·laboradors, i el carisma justament és això, és dir, treballar amb un sentit igual que Vicenç de Paül i Lluïsa de Marillac, doncs això va contagiar a molts cristians catòlics al llarg dels segles i al llarg dels temps, doncs per fer i per tenir iniciatives diverses, però sempre amb un mateix objectiu, de donar resposta a les necessitats reals dels més desfavorits.
Sí, pot ser,
a l'Enric,
pot
no?
ser també en aquesta mateixa línia de tot el sorgiment, no, de grups i d'inspiració vicenciana, el que últimament s'ha tractat molt a nivell de tota la família vicenciana és de crear una estructura que ens uneixi més, perquè... Molts grups han sortit per iniciativa pròpia d'una filla de la caritat, d'un Paül o un laic, no? Que ha tingut aquesta experiència del carisma vicencià i ho ha organitzat en una certa forma dins l'Església. Però des dels anys 80 el que s'ha tractat molt és de crear una espècie de família vicenciana, no? Clar. Ja organitzada en una estructura, en una oficina permanent on tots els grups hi participen, on s'emprenen projectes comuns. Per exemple, hem tingut projectes a Haití, hem tingut projectes comuns de la família vicenciana a molts llocs, per fer real també el que parlàvem abans, no? Aquesta inspiració de Sant Vicenç de que la caritat sigui organitzada i que també nosaltres, com a família vicenciana, aquests 200 grups o més, no?, que som a l'Església, tinguem un contacte i una col·laboració.
Que circuli la caritat també dintre de... No?
Exactament, de sí.
I concretament, aterrant una mica aquí a Espanya, a Catalunya, des de quan està present el carisma a les nostres terres, diguem-ne?
És aquí els primers i que siguérem els pares paüls, no?
Sí.
I sigué gràcies a dos barcelonins que la congregació i el carisma vicencià començà aquí a Catalunya. S'ha de recordar a Francesc Sant Just i Pallès i també a Jeroni Enveja. El primer era arcedià de Barcelona i el segon també era canonge de Barcelona. Ells varen conèixer... Sant Just va conèixer la congregació a Itàlia, a Roma, i li agradà tant l'esperit de la congregació, perquè la congregació molt pronte treballà en la formació del clero del seu temps, també sempre en este objectiu, com deia antes Maria Teresa, de que els capellans ateneren més als pobres i tingueren una espiritualitat pròpia d'entrega, de sacrifici pels més pobres. I ell va conèixer a Roma el treball dels paüls i no parar fins que ho portà. I pues, l'any 1704... va aconseguir que la congregació pues, ja iniciara, després de moltíssimes dificultats, aquí a Barcelona. I pues, a poc la congregació bueno, començà. La casa original encara hi és, al carrer de Tallers, allà. Actualment és la casa provincial dels Mercedaris. I sigue la primera casa de la congregació aquí a Roma. I, pues... Ahir, des de 1704, pues, els paüls varen començar el seu treball aquí, a Barcelona, i després, a poc, s'esteneren pues, en altres llocs, però, sobretot, exercicis espirituals i missions populars, sigui el seu treball. Per tindre un dato, no?, de la feina que varen començar, els primers 30 anys varen donar exercicis espirituals a 3.700 capellans que s'estaven preparant o preparant per l'ordenació o que ja estaven ordenats.
Molt bé.
I a més avant, pues, tingueren ja l'oportunitat de la Filla de Caritat al 1790.
Molt bé, molt bé. I fins avui, que esteu presents arreu i que fem 400 anys. Una última pregunteta, perquè el temps passa recordant aquesta carisma viu. Jo dic, si Vicenç de Paul i si Lluïsa de Marillac naixessin avui, no sé, què penseu que farien avui, en el 2017, per encarnar el seu carisma?
Doncs jo personalment crec que farien una anàlisi, un estudi d'on som, amb qui som i com hi som. I que amb aquesta anàlisi farien un discerniment de cap on hem d'anar, si som on som, si estem amb qui hem d'estar, amb els més pobres i desfavorits, i com hi som i com hi hauríem d'estar. I jo crec que anirien cap aquí, perquè nosaltres no som ni no ens dediquem ni a l'ensenyament, ni només a la gent que viu al carrer, ni només als ancians. Nosaltres, des de Vicenç i de Lluïsa, estem convidades a estar al costat dels més desfavorits. I quan aquests canvien de lloc, canvien de fesomia, canvien de la seva forma, és a dir, la fragilitat social canvia, estem convidades a estar al seu costat.
Doncs moltes gràcies, un carisma que s'actualitza constantment. Gràcies, Enric, i gràcies, Maria Teresa, per haver estat amb nosaltres i compartit el vostre carisma.
Moltíssimes gràcies, i endavant.
Moltes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat també de compartir en tants que, per mig també de Ràdio Estel, pues, poden també compartir, no?, este aniversari i el nostre carisma.
El dia a dia de la fraternitat.
La situación de los prisioneros es inaceptable. Exijo una explicación.
Son prisiones o campos de concentración. Esta zona tiene un gran valor estratégico. Traerá más prisioneros.
Madre de Dios, necesita atención hospitalaria o morirá.
Si le toca, tendrá que desinfectarse las manos.
¿Qué es lo que hay en ellos que tanto odiáis?
¿Son tan diferentes a ti? ¿Acaso no tienen ojos, brazos, corazón y alma?
Això que acabem de sentir és un tall del tràiler de la pel·lícula Red de Libertad. Aquesta pel·lícula s'acaba d'estrenar el 20 d'octubre i la portem aquí perquè ens presenta un testimoni de fraternitat lligat amb l'entrevista que acabem de fer amb la Maria Teresa i l'Enric. I a l'altre lado del telèfon tenemos en connexió a Toni Télez, que és el responsable de comunicació de Contracorriente Producciones, que son los impulsores de esta película, Red de Libertad, bajo la dirección de Pablo Moreno. Toni, ¿nos escuchas?
Muy buenas noches, ¿qué tal? Sí, os escucho perfectamente.
Muy bien, Toni. Pues nada, aquí querían saludarte un momento María Teresa y Enric.
Perfecto.
Mi más sentida enhorabuena por la película.
Muy buenas, muchas gracias, de verdad.
Muy buenas noches, Toni, y gracias por vuestro trabajo.
Sí. Buenas noches, gracias por poder estar con vosotros.
Tienes que explicarnos este trabajo, Toni. ¿De qué va esta película, Red de Libertad?
Pues os cuento que todos los espectadores y todo el público que se acerque al cine a ver Red de Libertad se va a encontrar la historia de una mujer fascinante, de una religiosa que se llamaba Elena Studler, que fue una mujer que vivió en la Segunda Guerra Mundial y que desarrolló parte de su labor, esta hija de la caridad, en los campos de concentración franceses, en los campos de concentración de los nazis en Francia. Fue una mujer desconocida hasta el momento, había gente que la conocía, lógicamente, pero a nivel internacional, antes de esta película, no se había hecho nada de ella. Fue una mujer que logró salvar a miles de inocentes y de prisioneros de estos campos de concentración, enfrentándose a los alemanes. Fue una mujer pionera, muy valiente. Y bueno, se ha hecho una película de ella y todo el que vaya al cine pues no se va a quedar desde luego indiferente, o al menos es lo que está pasando hasta el momento.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo soy Luis, que también estoy aquí. Toni, encantado de saludarte. Yo podría preguntar también, a ver, podríamos centrar, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué objetivo tenéis con esta película Red de Libertad, no?
El objetivo principal del director, de Pablo Moreno, yo creo que en primer término ha sido lanzar un mensaje de amor al prójimo, que al fin y al cabo es, yo creo que es, por decirlo de alguna manera, el axioma principal de que tuvo esta hija de la caridad, Sor Elena. Y yo creo que se plasma de manera muy, muy evidente en la película. Es decir, fue una mujer que salvó a miles de personas, que no tuvo en cuenta la gente que salvó, no preguntaba si era judío, si era alemán, si era nazi, si era un ciudadano de a pie. Ella simplemente actuó conforme a lo que ella sentía y conforme a lo que ella creía, ¿no? Que era la compasión y el amor al hermano, al prójimo. Y además lo hizo de una manera muy valiente, porque la figura de Elena Stürler, pese a que la familia vicenciana sí que conocía esta historia, ella en su tiempo desafió a su propia comunidad, la familia vicenciana, que, para quien no lo sepa, está integrada por los Paules y las Hijas de la Caridad. Uh-huh. Incluso en la época fue una mujer muy, muy discutida, ¿no? Porque ella desobedeció las órdenes de arriba simplemente por actuar conforme a lo que ella creía, que es el mensaje que intentamos transmitir desde la película, que es el amor hacia el prójimo.
Muy bien, y por tanto, en este, dentro de las celebraciones, de alguna manera, del 400 aniversario del Carisma, esta película, ¿no? ¿Sigue en cartelera? O sea, ¿cómo la gente que nos está escuchando y que quiera verla, dónde la puede ver, aquí en Cataluña o cómo hace?
Pues mira, la película se estrenó el día 20 del mes pasado en 70 salas de toda España. Lógicamente también estaba Cataluña en ese catálogo de ciudades. Estuvo en cartelera hasta este miércoles pasado, pero yo me imagino que los cines Sarriá y los cines Maldad, allí de vuestra ciudad,
Barcelona.
Uh-huh. Sí que pueden seguir teniéndola en cartelera. Yo creo que con clicar en internet en cualquiera de las páginas web de estos cines o bien llamando por teléfono, me imagino que el espectador puede seguir yendo a verla.
Perfecto, y en internet con Red de Libertad, la película, ¿verdad? Ahí encuentran todo.
Exactamente, tenemos la web de la película, que se llama reddelibertadlapelicula.com, como bien has dicho, y ahí está toda la actualidad de lo que está pasando hasta el momento. Estamos ya terminando la promoción de la película. Tanto Pablo Moreno, que es el director, como Asunta Serna, sabéis que es la protagonista de esta historia,
¿sí?,
han recorrido ya parte de la geografía española, han estado en Barcelona, que es la tierra de Asunta, han estado en Valencia, en Zaragoza, en Madrid. Y bueno, todo eso lo estamos plasmando en la propia web de la película, y ahí también se pueden encontrar los cines, exactamente los cines a donde puede ir la gente a verla.
Muy bien, Toni, pues muchas gracias y mucho éxito con la película.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Toni.
Gracias.
L'últim minut.
Aquest últim minut és per conèixer la paraula de vida de novembre. La cita és de l'Evangeli de Mateu i diu així:
El més important d'entre vosaltres, que es faci el vostre servidor.
Un bon pensament per fer-lo vida durant tot el mes de novembre.
Sí, però nosaltres tornem el proper divendres a les 11 de la nit.
Fins aleshores, doncs, seguim en clau de fraternitat. Adéu-siau.
En clau de fraternitat.